Radio Bila.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Al Penedès tenim una de les millors perruqueres canines del món. És l'olardolenca Elisabet Rovirosa. Formant part de la selecció espanyola, ha assolit a Filipines aquest mes de gener el tercer lloc de seleccions al Campionat Mundial de Perruqueria Canina, obtenint un tercer lloc d'especialitat individual. Des de Canal 20 hi conversa el nostre company Raimon de Cara. Bon dia.
Així és, Sílvia, molt bon dia. Conversem amb l'Elisabet Rovirosa. Elisabet, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, molt bé.
I felicitats.
Gràcies.
Perquè, clar, estem parlant... Tu ens ho matitzaràs o ens ho ampliaràs o ens ho corregiràs, si vols, però, vaja, les dades diuen, els resultats diuen que ets una de les millors perruqueres canines del món.
Bueno, jo tampoc no m'ho prenc així, però, bueno, ho faig bé, diguem.
Perquè fa uns dies hi va haver aquest campionat mundial a Filipines del 19 al 22 de gener. Tu, formant part de la selecció espanyola, de la selecció de la Real Societat Canina Espanyola, vas obtenir el tercer lloc mundial i de manera individual també un tercer lloc, en aquest cas a través de la teva participació en la raça espanyola. Què suposa per tu aquests triomfs, vaja, aquests excel·lents resultats, tercera individual i tercera per grup? Per tu què suposa?
Bueno, per mi, pues, orgull, satisfacció màxima i bueno, és que no sé com dir-ho perquè estar allà al moment és... Jo ho passo molt bé, no vaig tampoc a guanyar, però ho disfruto molt i això és el resultat, disfrutar-ho i fer-ho el millor possible.
Tu formaves part d'una selecció de 5 persones, 5 professionals de la perruqueria canina. Com s'arriba a seleccionar aquest equip?
Doncs amb uns campionats concretats, doncs vas allà i sumes punts. Amb aquest, per exemple, era el primer espanyol que quedés amb aquella categoria o amb les diferents categories que van anar els meus companys. El primer espanyol d'aquella competició era el que aniria a representar Espanya a la Mundial, que aquest any es feia a Filipines.
Clar, perquè abans, per tant, d'aquest èxit mundial, també has anat... ha anat acumulant altres èxits des del punt de vista nacional, estatal i també europeu, que fa temps que vas sumant triomfs, no, Elisabet?
Fa temps que vaig sumant triomfs, sí, però per anar amb aquesta competició mundial era... et classificaves el 22 de novembre que van fer una competició i era el dia que seleccionaven a la gent.
Ja va anar bé, està clar?
Sí. Bueno, el primer va quedar un francès, que llavors no optava a opció, després va haver un espanyol i la tercera vaig ser jo, però com que només podia ser un espanyol, aquest noi va venir també a la competició d'Espanya, però va triar una altra raça. Llavors van poder anar els dos.
Per tant, doncs, vau poder tenir aquest passaport, el bitllet per anar a les Filipines i poder participar en aquest campionat internacional, campionat del món. Perquè ens puguem fer una idea, com va ser la competició, què vas haver de fer perquè poguessin els membres del jurat valorar?
Doncs va ser una competició igual que totes les demés que hem participat. Has de portar el gos pelut, amb pèl, a 2 mesos sense tocar. Es pot rentar, tractar el cabell, però no es pot tallar. I llavors allà, doncs, depèn de la categoria, et donen més temps o menys. Jo tenia 2 hores i mitja per fer la transformació. Però amb aquests campionats no és fer la transformació del que jo vulgui. Hi ha un estàndard que tu has de seguir aquella línia, el que et marca la llei, diguéssim, les regles. Llavors, qui ho fa més perfecte a les regles, doncs és el que guanya.
I en el teu cas, què creus que va tenir en compte el jurat?
No ho sé, suposo que o que et surten menys puntes o que estàs més acostada a l'estàndard.
L'estàndard que fixa, doncs, això, aquestes
Sí.
regles al propi jurat, que potser tu fixaries unes altres, o uns altres criteris, perquè,
No,
clar,
no,
no?
això ja és molt antic,
És molt
aquestes
antic.
regles són molt antigues, sí.
No, perquè
Però...
des del punt de vista de l'estètica, el criteri a vegades és molt subjectiu. Com li queda bé un pentinat a una persona, imagina't a un gos, no?
Sí, però ja és la ra... cada raça té el seu estàndard i has de seguir el que marca el que marquen les normes.
I tu participaves amb un gos que aportaves tu a l'organització.
No, el gos el vaig llogar allà, perquè clar, tantes hores de vol i això és inviable.
Un Spaniel.
Sí, un cocker americà.
I per què?
Que per cert, jo sempre he participat a un cocker anglès a
Sí.
les competicions, però allà a Filipines no hi ha aquesta raça. I llavors vaig tenir que fer el cocker americà. I va ser un repte per mi perquè no havia fet mai aquesta raça. Em vaig formar mesos abans amb aquesta raça per poder anar a la competició i fer-ho bé. No havia fet mai un gos com aquest.
Diguem-ne, dins de la família d'Espanyel, doncs havies fet un altre tipus de cocker,
Sí,
a
l'anglès.
l'anglès. Per tant, se t'hagués, entenem, se t'hagués o haguessis tingut més possibilitats de tenir millors resultats amb un cocker anglès.
Exacte.
Caram, això
Sí,
encara
sí.
fa més meritori aquest tercer resultat del món.
Sí, però per això que et dic que em vaig preparar i tot, i per fer-ho bé, perquè, clar, tants quilòmetres i tal, el que vols és guanyar, fer-ho bé, o et tens amb la pressió de que no estàs sola, que som un equip, que tots hem de puntuar per aconseguir un premi a la Mundial.
De quantes seleccions la selecció espanyola, aquesta selecció que presentava la Societat Canina Espanyola, va ser tercera del món? Entre quantes seleccions, Elisabet?
Érem set.
7 seleccions.
Sí. Però primer competíem com individuals, que llavors és quan vam sumar els punts per quedar tercers als països.
I com vas començar tu en aquest món de la perruqueria canina? Com t'introdueixes?
Bueno, jo fa molts anys ja, des de molts anys, 21 anys fa que treballo d'això, però des del 2022 és quan començo a competir.
Perquè a tu sempre t'havien agradat els animals i et decantes, hi ha un moment a la vida que dius, caram, aposto per la perruqueria. Per què?
Pues perquè jo tenia clar que volia treballar amb animals. Tenia clar que volia treballar amb gossos i vaig començar primer estudiant auxiliar veterinari i sempre, sempre el que buscaven ofertes de treball era perruqueria canina. I em vaig decantar per això.
I quines qualitats creus que han de definir a una bona perruquera canina? Com ha de ser una bona perruquera canina?
Pues, molta paciència, principalment. I que t'agradin els animals. I bueno, jo crec que més és com un art. És perquè tu crees allà parlo ara amb el dia a dia de la feina, és pues, transformar el gos, que estigui maco, que estigui còmode i això.
Abans hem comentat aquestes circumstàncies especials de la modalitat d'Espanya, el que vas haver de competir al Campionat del Món. Per què aquestes races? Per què hi ha algun moment en què tu decideixes apostar per competir dins d'aquesta família Espanya amb el cocker? Hi ha algun motiu concret perquè et decantessis per aquesta raça?
Primer estava competint amb un altre, amb Stripping, que llavors feia Schnauzer. També em va anar molt bé, però hi ha hagut moments que he competit a la mateixa competició amb les dues races, però ja em vaig decantar cap al cocker perquè, no sé, se'm donava millor.
Per com és el gos, per exemple, el tipus de comportament
Per la
de l'animal.
tècnica, bueno, per les tècniques que es fan servir amb el, mentre treballes amb el gos.
Quines tècniques?
Dos, es fa servir com una cuchilla que s'arranca el pèl, es renova el pèl per tenir com aquesta capa que tenen a la part del llom, que és un pèl més aviat dur. No és tot un treball a tisora, treballes amb aquesta cuchilla, fas màquina i fas tisora, fas les tres coses. És com més complet, no sé com dir-ho.
I tot això, evidentment, ho has hagut de perfeccionar, ho has pogut posar en pràctica durant molts anys, entre d'altres espais, com no pot ser d'una altra manera, a la teva perruqueria canina, que tens un establiment a Vilafranca, al barri de la Girada, des de fa uns 8 anys, si no anem errats, no?
Sí,
Gairebé.
8 anys, sí.
Enteneu que aquests èxits professionals ajuden a promocionar l'establiment? Te'n beneficies d'aquests resultats tan positius?
Em beneficio en el sentit de que ve gent de fora, tinc clients de Barcelona, de Tarragona, de Lleida, que venen perquè jo li talli el cabell. Però el
Expressament,
dia a dia... Sí,
expressament perquè saben que tu ets una de les millors del món.
Expressament, sí, venen perquè
caram,
per això, que volen que els hi talli jo el cabell. Però fem més gossos de dia a dia, més particulars i això. Però és que és cert que ve gent de fora perquè vol que li tallin el cabell.
I una recomanació a una persona que tingui cura d'un animal a l'hora de portar-lo a la perruqueria, què li diries? Cada quant ho ha de fer? Quina cura ha de tenir quotidiana?
L'ideal seria cada mes. O si hi ha gent que se'l renta a ells i els manté, llavors no cal tant. O si és un gos de pèl curt, però l'ideal seria cada mes, un cop al mes.
I això no passa, o sí?
No, sí, tenim molts clients bons, habituals. També tenim de cada 15 dies, que la gent els cuida molt, els animals.
Ho apuntaves abans, ets una professional amb aquesta llarga trajectòria, més de 20 anys de professió, però la impressió, no sé si potser tenim una imatge que no és precisa, Elisabet, ens corregeixes, si no, és que no fa pas massa anys no hi havia aquest interès per la cura dels animals i en concret per la perruqueria, no hi havia moltes perruqueries canines i ara en aquests darrers anys ha augmentat aquest sector, també és així, per què?
Perquè és que ja quasi tothom té gos, hi ha quasi més gos. Les estadístiques diuen que hi ha més gossos que fills, que nens petits. I llavors es cuiden com hi ha gent que és com el seu nen. I ara els gossos pues, pugen al sofà, estan molt en contacte amb la família. Abans eren més gossos que estaven a fora al pati o lligats i no es tenien tan cuidats com ara.
I això aquests darrers anys s'ha accentuat. Ho has vist més, tu, a
sí,
l'establiment.
Sí. I després també, després del Covid, molta gent ha tingut gossos també, perquè en aquelles èpoques s'han sentit com molt sols i llavors han buscat una companyia amb el gos.
Abans has explicat que en la competició a Filipines vas estar més de 2 hores per fer, vaja, el que t'establia l'organització, per fer un tallat amb un gos. És així?
Sí, la meva raça són 2 hores i mitja.
2 hores i mitja, però habitualment un servei a la teva perruqueria també és d'aquest horari, d'aquest temps?
Hora i mitja, 2.
Caram.
Sí.
Has de tallar sí, molts gossos, no? Els cabells de molts gossos, els pes de molts gossos.
Exacte. I allà la competició el portes net i assecat i tot, és només tallar. Però clar, és un tall que ha de ser perfecte, que quan després el jutge et jutja i et passa la pinta per tot arreu, no pot sortir un pèl.
Caram.
Si no, ja no tens opcions de pòdium. Ha de ser perfecte tot.
Perfecte. I entenem que això també ho trasllades en el teu establiment. Això també passa en la teva perruqueria canina.
Bueno, ho intentem fer bé, ho intentem fer molt bé, però a lo millor algun dia se'ns escapa algun pèl. Però s'intenta fer bé.
I el teu sector és un sector que esteu en constant formació, ha
sí,
de ser permanent,
sí,
no? L'aprenentatge.
Sí, sí. Sí. Nosaltres cada any, no només jo, el meu equip, anem a unes jornades que fan a Madrid, que es reuneixen tots els perruquers i anem cada any. Cada any perquè surten novetats i ve gent de fora com ho fan. S'ha d'estar actiu i també surten races noves, coses perquè sigui tot més còmode per nosaltres, per les perruqueres.
I la millor raça, el millor gos per anar a la perruqueria perquè tu puguis fer un pentinat, un tallat de pèl, quin seria i el més incòmode? Quin és el millor i el pitjor en la teva feina de gos?
Bueno, pobrets, no. Hi ha molts gossets que no tenen raça i són supermacos, després arreglats. No puc dir no et puc dir un pitjor i un millor,
Però a l'hora de
perquè
treballar, on que
tot,
sigui més
tot
còmode o
té...
que costi més.
Sí. Bueno, hi ha gossos que no es deixen, lògicament, però el principal és que el gos estigui còmode i tractar-los bé i amb amor, i ja està. No, no és ni tot tan fàcil ni tot tan difícil, però l'ideal és que el gos no, que estigui còmode amb la seva sessió de perruqueria. No és, el dia a dia de treball no és una raça que molt millor i una altra pitjor.
Dins de la raça hi ha de tot.
Hi ha de tot, sí.
I el proper repte, Elisabet, quin serà? Quin ha de ser?
Bueno, doncs el 6 de febrer marxo un altre a Itàlia. Ai, a França marxem.
Una altra competició.
Sí, a Montpellier.
En aquest cas, quin és el propòsit? Guanyar-la. Seria una competició no europea, en el sentit del campionat d'Europa, sinó específica d'una raça.
Cada competició té totes les races, però jo tornaré a competir amb el cocker. Jo estic anant ara mateix amb cocker.
I el teu entrenament és la feina.
Exacte. Sí, la feina i no tant l'entrenament és la feina, són els temps, perquè has de calcular molt bé els temps, perquè si t'encantes amb una part, no pots passar a l'altra part i es pot acabar el temps i, no, i a lo millor no s'ha acabat de fer el gos.
Organitzar bé els temps, no? Planificar-ho
Sí,
bé.
exacte, sí.
A Montpellier podràs portar el teu gos o el gos
Sí,
que tu
sí, sí,
portis, sí,
sí.
no hi ha cap problema amb
Sí,
això.
aquí ja aniré amb el de sempre, sí.
El de sempre.
Sí, sempre estic anant com 2 anys amb el mateix gos, amb
Caram.
un cocker anglès de Girona que vaig cada 15 dies a rentar-lo per preparar-li el pèl.
No és teu, per tant.
Com?
És teu, l'animal és teu?
No, no, és d'un criador que me'l deixa.
Caram. Ell ha encantat, suposo.
Sí, sí,
El criador.
sí, sí. Sí, que el seu nen vagi a competir, guanyem i això, està content.
El que comentava abans també, per una perruqueria canina passen molt tipus de gossos i també entenc que de persones molt sensibilitzades cada cop més en la necessitat de tenir cura dels seus animals. Això també ho detecteu des d'això, en aquest cas, al teu àmbit, les professionals que us dediqueu a la perruqueria canina, que cada cop hi ha més coneixements, més cura, més atencions als animals. Aquesta reflexió que ens has fet, que cada vegada hi ha més gossos perquè hi ha menys nens, no? Comporta també la consciència de tenidor, de les persones que tenen aquests animals a casa seva.
Sí, ja et dic que estan... hi ha de tot, però la majoria avui en dia estan molt ben cuidats els gossos. Estan molt mimats, diguem.
Ara Montpellier aquest febrer i després més enllà d'això, suposo que repetir també el Campionat del Món és un altre dels reptes, un propòsit que et situes a l'horitzó.
No ho sé, he viscut l'experiència, falta classificar-se un altre cop, però l'ideal és sí, però és lluny. Ja ho he viscut una vegada. No sé si sí, el repte un altre cop seria tornar a competir a la Mundial. De moment penso ara mateix amb les competicions que tinc ara pròximes.
Ara a Montpellier, també has competit a Itàlia, a Portugal, com comentàvem.
Sí, a Itàlia al març aniré. Per això et dic que ara estic pensant en els reptes que tinc ara a prop, no pensant en l'any que ve.
I a Catalunya competeixes?
Sí, a Catalunya hi ha una bastant important de tota Espanya i ve gent de fora. També venen xinos, coreans, venen francesos, italians. A Barcelona hi ha una molt important.
Ni quan serà, ja aniràs.
Això és el novembre, que va ser quan ens vam classificar per anar a la Mundial. Sí, que, a veure si vaig a les de fora, com vols que no vagi a la d'aquí al costat de casa.
El proper novembre, segur. Tu tens gos, entenc, no, Elisabet?
Sí.
Quin?
Tres tinc.
Quina raça?
El Schnauzer, un caniche i un crestado chino.
I els talles tu?
Clar. Sí.
I tots amb un pentinat específic, seguint aquestes normes, els estàndards que situaves abans, no? Els que marquen la Federació Mundial.
Bueno, això és com lo de caça Que sí, els últims són els meus sempre perquè no tinc temps de res, però sí, van guapos.
Doncs volíem recollir aquesta experiència, la vivència de l'Isabel Rovirosa, que va estar fa uns dies a Filipines, en aquest torneig internacional del 19 al 22 de gener, aquest campionat del món de perruqueria canina. L'equip estatal de la Societat Canina Espanyola obtenia la tercera posició i en individual també ja assolia aquest podi, aquest tercer lloc. Moltes gràcies per explicar-ho, Elisabet. També volem
De res.
afegir, si et sembla, doncs que clar, com que no estem davant d'un esport professional, bona part de les despeses entenem que les veu assumir vosaltres, els membres de l'equip, no?
Vam tenir sponsor, dos, i l'altre vam tenir que pagar-ho nosaltres, però clar, perquè era un viatge llarg i com si ens paguessin els dies de la competició, els dies extres no.
Clar.
I llavors, ja que fèiem un viatge llarg, doncs hem estat allà tota la setmana.
Heu aprofitat. Doncs,
Sí.
Elisabet, de veritat, enhorabona per aquest triomf, aquest guardó, que ve a avalar aquesta trajectòria impecable professional de l'Elisabet Rovirosa com a perruquera canina. Gràcies per atendre'ns, una de les millors
Gràcies a
perruqueres
tu.
del món. Una abraçada i que vagi molt bé. Molts èxits.
Gràcies, gràcies, Déu.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Ballarem fins 11:15, que és el que ens proposa Demi Roussos en aquest We Shall Dance.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de Castellví de la Marca obté 650.000 euros per la renovació integral de la piscina municipal. Des de l'Ajuntament assenyalen que és una actuació clau per modernitzar aquest equipament i adaptar-lo a les necessitats actuals de la ciutadania i a la normativa. El projecte, que actualment es troba en procés d'adjudicació, preveu una intervenció global amb l'objectiu de millorar la funcionalitat, la seguretat i la qualitat de les instal·lacions, garantint un espai més accessible, eficient i atractiu per a tots els usuaris. Entre les principals actuacions previstes destaca la reforma de la piscina gran, que incorporarà seccions adaptades per facilitar-ne l'ús a diferents perfils d'usuaris. També es durà a terme la renovació de la piscina petita, que inclourà jocs d'aigua i millores específiques en matèria de seguretat pensades especialment per al públic infantil. L'Arbós reclama que es posi en funcionament l'ascensor de l'estació de tren. L'estació de tren de l'Arbós es va posar en marxa de nou després de la seva remodelació al desembre del 2024. Tot i que ja ha passat més d'un any, l'ascensor que connecta les andanes no ha funcionat durant tot aquest temps, el que ha motivat les queixes dels usuaris. El passat dimecres, aprofitant la visita al municipi de la subdelegada del Govern Central a Tarragona, Elisabet Romero, l'alcalde de la vila, Joan Sans, li va reclamar la posada en marxa d'aquest servei. Segons el Batlle, recentment s'han estat fent diverses gestions amb Endesa per poder activar l'ascensor, ja que el seu no funcionament és un hàndicap important per l'accessibilitat. Sans i Romero han visitat, de fet, l'estació de tren per veure com ha quedat la renovació integral de l'edifici o la implantació de torns de control d'accés. Durant la visita també es van tractar altres assumptes, com l'asfaltatge de la carretera Nacional 340, el seu pas pel terme municipal, la necessitat de continuar avançant en el projecte per fer una variant d'aquesta carretera o les possibilitats de finançament a través del programa del 2% cultural. Les obres de rehabilitació i actualització de la sala de plens de l'Ajuntament de Vilafranca encaren la seva recta final. Les obres van començar a l'octubre i es preveu que a finals de març estiguin acabades. El ple municipal de l'abril ja es podrà celebrar de nou a la sala. Els treballs tenen per objectiu millorar la funcionalitat i la imatge de l'espai, tot mantenint-ne els valors patrimonials i adequant-lo a les necessitats actuals. Han estat restaurades les fusteries interiors i exteriors i el mobiliari històric, eliminat l'empaperat de les parets i instal·lat una nova tarima accessible amb faristols per a cada un dels membres del consistori. També s'ha reparat el mosaic hidràulic i ha estat restaurat el sostre estabilitzant les pintures murals existents. Ara es treballen les connexions elèctriques, microfonia i la instal·lació de càmeres i millora del sistema de climatització. I acabem explicant-vos que Sant Sadurní homenatja l'esportista Elsa Sacanell pels seus èxits internacionals al taekwondo. L'Ajuntament de Sant Sadurní va oferir divendres a la tarda una recepció institucional a la jove esportista sadurninenca Elsa Sacanell, de 19 anys, en reconeixement als èxits esportius assolits durant el darrer any. Sacanell es va proclamar campiona d'Europa de taekwondo en categoria SOTS 21 al campionat celebrat a Pristina, a Kosovo, i va aconseguir també el SOTS campionat del món de la mateixa categoria a Nairobi, a Kènia. L'acte va estar encapçalat pel primer tinent d'alcalde, Pedro Campos, acompanyat de membres del consistori, que van felicitar l'esportista per la seva trajectòria i resultats. La recepció va comptar amb la presència de familiars i del seu entrenador, el TK de Sansa, Dani Prunyonosa.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Tom Vilarrúbies, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estem?
Bé, bé, bé. Bé, bé, un bon cap de setmana.
Però bé, com sempre, aquí engegant la setmana i a tope, a 200 per hora.
Amb ganes. Avui parlarem d'alimentació.
De l'alimentació, exacte.
No humana, sinó vegetal.
Exacte, sí, perquè normalment hi fiquem un altre nom, però si ho enfoquem des del punt de vista de menjar, doncs potser és més fàcil d'entendre, val? Que és com mengen les plantes, perquè les plantes mengen. No masteguen, eh? Que a vegades se'ls diu que masteguin 36 vegades i no hi ha manera.
Ni la carnívora, aquella planta carnívora.
No, home, sí, sí, bueno, aquesta, això és una altra història.
Això és un cas a part,
això és una altra història.
No la diem.
No, no, però bueno, és, ve a ser el mateix que passa a les arrels. És a dir, a les arrels cau una mosca i llavors allò es descomposa i la planta se l'agafa. Amb una planta carnívora és el mateix, és la planta doncs, que li cau la mosca allà, es dissol i se la menja per la fulla. De fet, les plantes estan capacitades per absorbir aliments a través de la fulla. Per això es fan servir adobs foliars. Després també les plantes a vegades són més estan com... ho tenen supercurrat, no? És a dir, una planta no pot agafar al matí, llevar-se i dir vaig a comprar, no? Vinga, me'n vaig cap allà i compra i se n'entorna.
Què dinarem avui? Vaig a buscar-ho.
Aleshores...
Clar, el sistema planta ha de ser més sofisticat, no?
Ha de ser més sofisticat perquè ha d'aconseguir que vinguin...
Ha de traure l'aliment, entre cometes.
Sí, exacte. Aleshores, per exemple, la tomaquera, qui diu, perquè hi ha gent que ho diu, hi ha científics que això ho dic per dir-ho d'una manera que no és una cosa inventada de que agafem la guitarra, toquem la flauta a la voreta del foc i venen els gnomos. I... No, 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 vull dir, tot això té una base, val? Però la tomaquera, en el seu tronc, té una cosa que es diu solanina, que és vereno. És veneno. Val?
Sí, sí, hi ha gent que no se li posen bé els tomàquets per la solanina. Per la solanina. No pot abusar.
Aleshores, ve el pugó, pica, s'enverena, cau a terra, es mora i la planta se'l menja.
Per tant, amb la solanina, la planta es defensa de l'atac invasor dels pugons, bueno, i, a més, aconsegueix aliment.
Però és que ella ja vola l'atac dels pugons.
Quin mecanisme.
Clar, clar, nosaltres aleshores tenim allà l'hort, que ens ve el pugó a la tomaquera. Clar, nosaltres volem allargar la vida de la tomaquera per recollir 2 milions de quilos de tomàquets per fer 30 milions de pots, que al final el bany maria ens quedarà malament, ens explotarà i ho haurem de llançar tot. Doncs, el pugó, quan ja ha fet uns quants tomàquets... Ai, el pugó, la tomaquera, ja ha fet uns quants tomàquets, ja té garantitzada la seva descendència, doncs tant li fot si venen els pugons o no venen. És un acte de generositat pels nouvinguts, que són les llavors aquelles que li tornaran a sortir.
Que sàvia que és la natura.
Bastant més del que ens pensem.
Quin però mecanisme. Esclar,
sí, i a més la col també. La col també, el de l'oruga que ve, tota la mandanga, doncs també està com comprovat de que és una manera de les plantes. I a més, si anem mirant, veiem que totes al cap del carrer fan venir, però quan fan venir el pugó, la trauen. El pugó no ve, sinó que ve per l'olor, ve perquè sap que allà hi ha menjar. Mentre en venen uns quants, quan la cosa es transforma en una plaga... La cosa canvia, però de bones a primeres, el començament de l'alimentació de les plantes seria aquest. Però, és clar, si nosaltres a dalt d'un terrat tenim unes torretes, tenim un no sé què, o tenim un jardí on hi ha una sobreproducció de planta que ens interessa perquè estigui tot verd, estigui ben maco, perquè la podem, perquè la castiguem, clar, hem d'anar al tanto.
Alterem aquests mecanismes, no?
Exactes. O, per exemple, en el cas de l'agricultura intensiva o no tan intensiva, si tenim un hortet a casa, hem de donar menjar a les plantes perquè no ens en podem refiar d'aquest pugó, de tot això. Val?
Hem de provocar.
Sí, perquè dintre de tot, vosaltres sabeu que jo sóc el tio més ecològic del món, que m'agrada molt portar les coses el més natural possibles, però hi ha una altra realitat... que és que quan has collit 4 enciams i amb un enciam només menja un, aleshores, escolta'm, està molt bé, val, de portar-ho tot al seu ritme. Amb un jardí està molt bé, però quan volem un rendiment de collir fruites, de que ens floreixi més, de que faci més flors, més grosses, més maques, aleshores hem d'alimentar, hem de portar aliment.
Hem d'intervenir.
Val.
Però ho podem fer de forma curosa, no?
Sí, el que passa que és interessant saber quines són les funcions.
Com funciona.
Exacte. Aleshores, hi ha molts elements, els minerals. Parlaríem, anem a buscar ja el que són minerals. Val? Aleshores, hi ha el que són els... Ai, ara em surt el macroporo. No. Hi ha els tres elements, vale? Principals, que són el nitrogen, el fòsfor i la potassa. I això són el que en direm els macroelements. Macroelements, perquè això és el principal. El fòsfor i la potassa forma part de les estructures.
De la planta.
De la planta. I el nitrogen intervé a la fotosíntesis.
Vital.
Val? Aleshores, el fòsfor i la potassa és quan nosaltres agafem un pal o agafem les fulles seques, allò és fòsfor i potassa. Evidentment, allò ha de passar per un procés de transformació perquè sigui assimilable per la planta, que és la descomposició de la matèria orgànica. Que si nosaltres deixem unes fulles en el peu de l'arbre, sabem que el fòsfor i la potassa el tenim cobert. Només ens faltarà el nitrogen. Val? Que el nitrogen sí que a la fotosíntesi ens desapareix. Sí que, per exemple, quan collim la gespa que acabem de segar, allò porta molt de nitrogen i allò ens pot servir per accelerar la descomposició de la matèria orgànica. Val? Però és un boom, dura poqueta estona. El nitrogen al terra el podem fer venir a través de plantes lleguminoses, però és minso, és poqueta cosa. Allò no, abonem, fem abonat en verd i plantem vesses o plantem, com es diu ara, lleguminoses perquè ens fan venir el nitrogen. Sí, però si ho mirem amb unitats de nitrogen, amb grams de nitrogen, és poquet.
És un tant per cent molt minso. Per tant, hem de buscar una altra intervenció.
Hem de buscar, exacte. Aleshores, podem fer servir el que hem parlat a vegades de sang, de fer servir la sang de...
Dels escorxadors.
Dels escorxadors.
Això és guarro, eh?
Home, el tema és... No, perquè tot això ho venen amb...
Que ve deshidratat o...
Sí, a vegades ve deshidratat i moltes vegades ve que ho han passat per un forn i tu tens una boleta allà que no d'això... El que l'olor sí que és bastant complex.
L'olor no l'elimina, el forn.
No, la canvia, però no cap a millor. Sí.
M'ho temia.
Sí, perquè a vegades tires aquest adob, el llences i et venen de la casa i diuen, escolta, tio,
què estàs fent?
Em sembla que hi ha una rata morta, saps? I diuen, no, és a l'adob. El tires, avorregues una miqueta i se'n va de seguida. Però sí que són adobs molt interessants, els adobs orgànics. El que passa que jo penso que a vegades fan una miqueta de trampa. Hi ha un adob orgànic que en diuen que és fem de vedell, ai, no, perdó, de xerri. Xerri és de bé. Que el puges al cotxe i has d'anar amb les finestres obertes. Perquè fa olor d'amoniac, directament. I jo crec que li afegeixen amoniac per potenciar. Aleshores, sí que per... podem fer servir els adobs orgànics, que aleshores aniríem a el que són els fems, la femta dels animals, la caca i el pipí.
El que s'havia fet sempre, no? Tenies animals, ho guardaves i ho utilitzaves per adobar.
Sí, mira, et diré més. Quan jo vaig començar a treballar amb un jardiner d'aquí, Vilafranca, explicava que ell, al principi de treballar pel seu compte, es dedicava a anar amb una pala i una galleda a recollir la merda dels cavalls que passaven. I allò ho apilava, ho feia fermentar i després ho venia. És un bon negoci, eh?
Aleshores... Amb la gallinassa també es feia, aquí tenia sí, gallines.
A més, la gallinassa i la palomina.
Què és la palomina?
La del colom.
Ah.
La merda del colom.
Una
això,
i altra.
Això porta una de nitrogen tremendo. Què passa? La quantitat de nitrogen és el que ens potenciarà la vida microbiana del Terra. Perquè els microorganismes necessiten el nitrogen per descompondre la matèria orgànica. Aleshores, tot el que puguem tirar que sigui ric en nitrogen, de gallinassa en forma de fems, gallinassa o palomina, és fantàstic. Palomina costa de trobar-ne. Jo una vegada em va venir un palet i em va dir: escolta, tio, deixa'm sacs d'aquests blancs, d'aquells grossos que tinc, perquè m'han demanat que netegi el campanar de Vilobí, el de baix a Vall Formosa, perquè es veu que van anar a pujar el campanar, que és una tapa, una trampilla, i no podien obrir. Van pujar amb una escala i hi havia com...
quilos i quilos.
Quilos, hi havia com mig metro de merda de colom allà. I ho van posar en uns sacs, ho van descarregar, i a mi, jo m'ho vaig emportar.
I t'ho van regalar.
Sí, sí, i ho vaig llançar a l'hort. I vaig fer unes cebes que eren com síndries. Però unes cebes, una animalada, un bitxarraco increïble. I dius, ah, bueno, és que igual és adob... Això ho podries aconseguir amb adob químic, val? Però amb adob natural també. Si pots aconseguir merda de colom, és tenir algú que tingui un colomar...
Colomar encara...
I a més que sí, el netegen sí. I que ho llencen, tot això... Ho
jo foten crec que és més fàcil aconseguir gallinassa, però
home,
vaja...
No, no, la gallinassa igual. La gallinassa va superbé. El que passa que, clar, la gallinassa moltes vegades ve de granges de gallines. Val? Què faig jo? El que és a l'hort tinc una gàbia que és portàtil. Llavors, allà on he plantat, poso el galliner. I aleshores les gallines allà van menjant i van cagant, van menjant, van cagant i van abonant.
I van adobant,
i es van menjant,
no?,
les llavors de les males herbes.
Només es mengen les de les males herbes?
Es mengen tot, però clar, sí, no, home, però qualsevol herba forània, per dir-ho d'una manera, ojo, que depèn de com portes a l'hort, hi ha gent que et diu, no, no, males herbes no existeixen. Bé, no existeixen les males herbes. Evidentment, tot es pot bullir i tot es pot menjar. Però si tenim uns enciams o tenim calçots, tenim patates i hi han males herbes, aquelles males herbes se'ns mengen
l'aliment
que ens serviria per les patates.
Són competència, no?
Són competència, sí. Sí, que la pots arrencar i llavors, per exemple, a mi m'agradava molt quan feia servir la palla per fer encoixinats perquè et naixia blat. Te'n naixia per tot arreu, però aleshores tu l'arranques, el fiques tombat i et serveix de palla. I la palla porta carboni i llavors tot això comença el cicle de la vida aquí, no? Però sí que és interessant el tema de la utilització dels fems. Que sí, no tenim fems.
Si no tenim fems a la base, aquesta gallinassa, aquesta palomina, ara és més complicat que fa
clar,
20 anys.
Val. Imagina't ara que tens un jardí de 400 metres quadrats. Quanta gallinassa i quanta palomina. I ves que no tinguin un gos, perquè si tenen un gos es menjarà la gallinassa, li agafarà un mal de panxa i tindrem problemes. És introduir un material que és, entre cometes, contaminant a nivell de bactèries, a nivell de que a mi ja no em fa res, perquè estic curat, però igual, no sé, són gallinassa que resulta que ve d'unes granges de gallines que li fiquen 6 vacunes i que aquella gallinassa porta de tot.
Antibiòtic i el que vulguis.
Exacte. Aleshores, en un jardí gran, portar fems és complicat. Abans s'adobava la gespa amb els fems. Es feia un recebat, que el recebat era barrejar fems amb arena i posar-ho per sobre. Però ara això, diguéssim, que estaria higiènicament no és correcte.
Com ho substituïm?
Doncs anem o als adobs fets de plantes de matadero, que tot el que sobra ho passen per uns molinets, ho passen per un forn i ho extorsionen i fan com un granulat, mm-hmm, val? Que sí que fa una miqueta de pudor, però funciona, que consti que és un adob que va molt lent, o si no passem a l'adob químic.
Les boletes blaves. Bueno, ara... O ja no són blaves.
No, 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 boletes blaves no. Ara mateix hi ha adobs d'aquests que diríem químics, que sí, que són químics, però que porten una part molt gran de matèria orgànica. Ja t'ho fica, adob químic amb matèria orgànica.
O sigui, igual que quan anem al súper, hem de llegir l'etiqueta aquí, en sí, aquest cas la sí, composició sí, sí, sí. Del sac.
Sí, 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 i a més ja ho veus que les boletes ja no són blaves, que tenen boletes negres, boletes marrons, boletes de tot. És a dir, hi ha com un mix. Uh-huh. I aleshores...
Aquest l'aproves, també.
Quan no hi ha més remei.
D'acord.
És el mateix que jo em curo amb infusions, eh? Jo em curo amb infusions, jo amb infusions em curo. Però quan em vaig tallar el peu amb la motosserra, em sembla que t'ho vaig dir jo d'antibiòtic i de calmants, vamos, el que faci falta. El que faci falta. I al jardí estaríem amb el mateix. Tampoc és qüestió de fer patir les coses. Si en algun moment tenim un arbre que se'ns està apurant, que tirem un adob, que sabem que tu el tires i fins al cap de 6 mesos igual allò no actuarà, aleshores, si hem de fer servir un químic, doncs fa servir el químic per arreglar o per solventar el problema i després, escolta'm, ja tirarem a l'orgànic, ja tornarem a implantar la vida. Val? De fet, els productes de síntesi destrueixen moltes coses, val? Però de la mateixa manera que amb un pot d'aquests que són hermètics, si fiquem farina ens neixen papallonetes, o si comprem pasta que ve tancada hermèticament d'una fàbrica que ha estat completament higienizado, homogenizado i tot, li han fet tot, clar, allà se'ns polla la pasta aquella, oi? Vull dir, la vida sempre torna.
Troba el camí.
Hombre, nosaltres no. Però la vida sí. I aleshores, si en un jardí hi ha algun moment que ens apurem, o en un hort que diem, a veure, aquest hort ja fa 2 anys que ho fem ecològic i no ens acaba de tirar. Val, doncs fiquem la gallinassa, fiquem el que faci falta, i si no ens resulta, escolta'm, si hem de tirar un granulat, alabat sigui Déu. Val? Hem parlat dels macroelements... I llavors parlaríem dels microelements. Els microelements, parlaríem del ferro, de la calç, del magnesi, el manganès... Vamos, n'hi ha una pila. El zinc, tot això...
Són els mateixos que necessitem nosaltres.
Sí, 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 és el mateix. Tot això, moltes vegades, quan comprem un adob, ja venen enriquits. Amb aquests. A vegades no és un adob que sigui directe, sinó que complementa un macroelement.
El fòsfor o el potassi.
Sí, sobretot, per exemple, el ferro i el nitrogen. Perquè el nitrogen, per ser assimilable, ha de ser N amb una càrrega elèctrica negativa. I llavors imaginem que tenim un terra que té molta calç. La calç té una càrrega elèctrica positiva. Aleshores, si tenim el nitrogen amb una càrrega elèctrica negativa i tenim la calç amb una càrrega elèctrica positiva, una cosa bloqueja l'altra i llavors ens queda NCA neutre, sense càrrega elèctrica. Aleshores, allò no és assimilable, perquè les arrels agafen el menjar a través de l'electricitat, de l'intercanvi catiònic. Del nitrogen és càrrega elèctrica negativa, l'arrel té a dintre una càrrega elèctrica positiva, doncs a través fa com un imant de que fa que entri. És molt explicat d'una manera molt bàsica, eh?
Sí, sí.
Aleshores entra, però si la càrrega elèctrica del nitrogen no funciona, per això quan reguem molt amb aigua de l'aixeta que porta calç, arriba un moment que les coses no creixen. I de cop, quan plou, es neteja aquella calç, s'allibera tot l'adob i festa major.
Sí, sí.
Que diuen, no, realment, quan plou les coses són molt més verdes. Clar, perquè tot el nitrogen que hi havia bloquejat s'ha alliberat. Però què passa? Tenim un llimoner de color groc. Vinga, Tila, perquè el nitrogen dona el color verd, la clorofila. vinga a tirar nitrogen, vinga a tirar nitrogen, vinga a tirar nitrogen, i allò no fa. I llavors et diuen, no, és que ja has de tirar ferro, en forma de calat. Aleshores, en forma de calat o en forma de sulfat de ferro, o simplement a costat del llimoner, totes les llaunes que ens surtin del menjar, fas un forat i l'enterres.
Per l'òxid de ferro.
Exacte. Llavors allò et corregeix, allò allibera el nitrogen. És més, les... com es diu ara? Ah! Ai! Ara no em sortirà. Bueno, són unes plantes que les flors es tornen blaves. I la manera de tornar-les blaves és ficant sulfat de ferro o ficant el ferro en forma de calat, o la meva tieta hi ficava les llaunes. Posava allà les llaunes i llavors allò, aquella flor es trobava de color blau.
A tall de resum, anem acabant. Quines dues idees ens quedem? I toca adobar, per cert, adobem?
Sí, ja adobar, depèn quin jardí, cada 2-3 mesos s'ha de fer una.
S'ha d'anar fent.
Exacte. I el missatge és el mateix que amb les gallines. Si vols ous, han de menjar. Pues les plantes, si les vols maques, han de menjar. Que tu no veguis que mengen, no vol dir que no ho hagin de fer. Perquè la part més important no és el que tu veus d'una planta, sinó el que passa sota. Si el que passa sota no està bé, la cosa no funciona.
Si no tira, algun problema hi ha a sota.
Exacte.
A les arrels.
Sí.
Tom Vilarrubias, moltes gràcies. Que tinguis una molt bona setmana.
Igualment. Adéu.
Adéu.
Adéu, adéu.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.